curiosa como una aranya d'ara subtil.
Avui farem l'últim dels reportatges dedicats a les Balears. La illa serà Mallorca, la més gran de l'arxipiélag i la més oriental d'Espanya. Mallorca té 3.640 quilòmetres quadrats, la seva capital és Palma, i segueixen en importància els municipis d'Inca i Manacor. La illa de Cabrera i els illots que l'envolten també pertanyen administrativament a la capital. Pel que fa a les muntanyes, les principals són la Serra de Tramuntana, situada al nord-oest de la illa, on trobem el Puig Major, Massanella, Puig Tomiro, Puig de l'Orfre, i la Serra de Llevant, on trobem el Puig Morell, el Bec de Ferruig o el Puig de Sant Salvador. A banda de les dues serralades, també cal ressaltar el Puig de Randa i el Puig Galdent. Les restes primitives més antigues trobades a la illa daten de 3.500 anys abans de Crist, a l'època del Neolític, període de la transició de l'edat de bronze. Va ser allà, en aquell moment, quan els objectes de coure van començar a fer la seva aparició. Un dels parcs arqueològics a visitar a la illa es troba a Calvià, en la localitat de Santa Ponça, en el Puig de Samorisca. Veurem restes de navetes, coves sepulcrals i altres empentes d'antigues civilitzacions. Un total de 35 hectàrees, una visita interessant per a aquells que els agrada la història i l'arqueologia. Cap al 1300 abans de Crist hi ha importants canvis. Sorgeix la cultura talaiòtica, cultura que va perdurar després que Quinto Cecilio Metello conquerís la illa per la República Romana. Roma va decidir apoderar-se de tot l'arxipiélag. Després vindrien els vàndals i el 707 van desembarcar els musulmans. Dos segles difícils fins que la illa va quedar en poder de la dinastia musulmana dels Omeyes, que van convertir l'illa en un gran centre cultural. Jaume I Conqueridor va guanyar la illa pels cristians el 1229 i va crear el Regne de Mallorca, que estava format per Menorca, Eivissa, el comtat de Rosselló i la Cerdanya i altres territoris que el rei conservava a Occitània, a més, evidentment, de Mallorca. Un regne que acaba amb la batalla de Llucmajor, amb la mort de Jaume III de Mallorca. Hem fet una tria d'algunes de les activitats per descobrir la illa, per anar més enllà de les platges, més enllà del que és el turisme denominat de sol i platja. La primera ens porta fins a Valldemossa, una de les poblacions més boniques de Mallorca. Allà neix un espectacular sender de pedra seca que Lluís Salvador d'Àustria, mecenes i precursor del turisme a la illa, i per altra banda cosí de l'emperadriu Sisi, doncs va construir a Serra de Tramuntana. Des d'allà divisava les seves possessions. Per aquest sender es puja a Puig del Teix, una excursió d'unes 5 hores. I si feu aquest camí de l'Arxiduc, que així és com s'anomena, un cop estigueu a Valldemossa, tampoc no podeu deixar de veure la Cartoixa. Allà va ser on Chopin, a la cel·la número 4, on va fer portar el seu piano des de París, va composar alguns dels seus millors preludis. Després, en marxar al piano, el va vendre a la família Canut. La segona proposta també està pensada per aquells que els agrada la muntanya. Es tracta de fer una de les millors excursions que podem fer per descobrir la illa. El torrent de Pareis comença a escorça i recorre la Serra de Tramuntana, però si no esteu molt en forma i penseu que potser seria millor agafar el cotxe, tenim una altra opció, és fer la ruta per arribar al cap de Formentor. Abans passareu per Valldemossa, deia Sóller, i Saca l'Obra. Molt més relaxada és la tercera proposta. Es tracta d'agafar un tren de via estreta, el de Sóller, un tren que va néixer el 1912, que té vagons de fusta i que comunica aquesta població amb la capital, amb Palma. El trajecte dura una hora i a Sóller podem complementar la visita pujant en un tramvia de la mateixa època que ens porta fins al port. També molt recomanable és una visita al casc antic d'Alcúdia, única població de l'illa que conserva la seva muralla medieval íntegra. I, si podeu, jo us recomanaria que organitzéssiu aquesta visita en dies de mercats, que són els dimarts i els diumenges. Per cert, parlant de mercats, recomanem visitar el Mercat de l'Olivar. Va obrir les seves portes el 1951, es troba en el cor de Palma, i allà trobareu productes autòctons com, per exemple, la sobrassada de porc negre, els formatges, botifarrons i camallons, vins de Binissalem i del Pla de Llevant i altres productes típics de la illa. I està clar, si parlem de gastronomia, no deixeu de pensar en les ensaïmades.
Els carrets se fan estrets.
Després de la descripció de Mallorca, volem fixar-nos en la capital, en Palma, ubicada al sud-oest de la illa. Es troba a 250 quilòmetres a l'est de la península Ibèrica i el seu terme municipal té una extensió de 208 quilòmetres quadrats. S'extén entre la serra de Naburguesa i el Prado de Sant Jordi. La ciutat es troba en el centre de la badia de Palma, a uns 13 metres sobre el nivell del mar. Palma és l'octava ciutat més gran d'Espanya i la primera de les Balears. Una ciutat que té grans atractius. I ens hem buscat una companya per fer un viatge de 48 hores, no més. Un viatge de 48 hores que ens ha de permetre descobrir tot el que és absolutament imprescindible per saber com és aquesta ciutat. És Joana Maria Adrover, ella és regidora de Turisme de l'Ajuntament de Palma. Senyora Adrover, molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Moltes gràcies per atendre la nostra trucada.
Gràcies a vosaltres per interessar-vos en la ciutat de Palma.
La veritat és que no podíem trobar millor company de viatge que vostè per anar a fer una passejada, per anar a fer un vol i per anar a descobrir tots els grans atractius de la ciutat. Jo crec que potser podríem començar, si a vostè li sembla oportú, pel que fa als monuments històrics, no?
Sí. Sí, respecte a art, a cultura, monuments, la veritat és que Palma és una ciutat que sorprèn, que té moltíssim que oferir i, a més, és una oferta de la que nosaltres ens enorgullim i que recomanam també en temporada baixa, que és quan millor se poden disfrutar. I, per exemple, tenim llocs com la Fundació Pilar i Joan Miró, on encara pots trobar el taller en les obres inacabades que va deixar en Joan Miró abans de morir, encara el pots visitar tal qual està, juntament amb les seves obres acabades també. És un lloc fantàstic que te transporta, on pots descobrir el caràcter artístic i bohemi de qui va ser el seu fundador. Si a més t'agrada una miqueta d'art modern, tens després el Baluart, el Museu d'Art Contemporani, d'art modern i contemporani de Palma, que està situat en el centre neuràlgic de la ciutat. Pots arribar a ell tant a través de façana marítima de vora la mà com a través de l'interior dels carrers de Palma, dels empedrats de Palma. I la veritat és que és un lloc que està ple d'obres fantàstiques i que es nutreix de moltíssimes col·leccions de diferents donants i de diferents tendències.
Col·leccions tan importants, si em permet, regidora, com per exemple trobarem obres de Cézanne, de Gauguin, de Picasso, de Miró, per suposat, de Magritte o de Barceló, no?
O de Tàpies.
O de Tàpies.
Sí, que és vera. Tot això ho pots trobar en aquest museu, la visita del qual recomanam que, com a visita imprescindible d'un cap de setmana a Palma.
En un cap de setmana a Palma també hi ha dues coses a fer que no podem obviar, que és la visita a la catedral, aquesta sí. És visita obligada, perquè és una catedral
sí.
Absolutament espectacular,
I
també apropar-nos, que està molt a prop del centre de la ciutat, només 3 quilòmetres de la ciutat, al castell de Bellver.
Sí, tens la catedral, tens el castell de Bellver, tens el Palau de Salmodaina també, que jo us recomano. La veritat és com a visita imprescindible i, a més, tenim una novetat perquè fa pràcticament poc temps que s'han obert, que són els jardins de Mar i Vent, que estan, a més, a prop del castell de Bellver, que també són una visita interessant.
Bé, això pel que fa al patrimoni, diríem més monumental, però
sí.
La pròpia ciutat té un patrimoni, que és aquell patrimoni que potser no li prestem tanta atenció inicialment, però que en una visita ens hauríem de fixar, que és aquelles cases determinades, aquells carrers, aquelles places,
sí.
Aquelles
sí.
Botigues de tota la vida, no?
Sí, la veritat és que Palma t'ofereix fer visites molt concretes en aquests llocs que hem anat enumerant i a molt d'altres, però també en si, de manera general, fer els carrers, córrer i caminar els carrers de Palma, el centre històric, el tercer més gran d'Europa, per darrere des de Roma, és una visita ja imprescindible i que no te'n dones compte si no t'hi fixes quan comences a caminar lo preciosa que és la ciutat vista des de dins, vista des d'aquests carrerons, aquests empedrats, amb tot el llegat jueu, tota la història que te transmet una visita per la ciutat. Això, la veritat, és que és una història i t'aboca una arquitectura espectacular de temps enrere i moltes cases senyorials, molt de patis. De fet, tenim una ruta que nosaltres recomanem, que és la ruta de patis per fer a Palma, que la veritat és que són fantàstics i t'aboquen a altres èpoques. La veritat és que convidam en els visitants a que se perdi per les rels de la nostra ciutat i per les cases estil de fusta, de pedra que li donen en el centre històric aquest caràcter de poble integrat a dins una ciutat cosmopolita, com també és Palma.
En aquestes 48 hores a la ciutat de Palma haurem de menjar i estaria bé parlar de la gastronomia, també, regidora.
I menjarem bé, i menjarem molt bé, tant si volem anar a un menjar senzill o volem fer tapes o una cosa ràpida, com si ens volem seure i anar a veure una de les 4 estrelles Michelin que ja tenim a Palma o molt d'altres restaurants que la veritat és que ofereixen una gastronomia que és sobretot gastronomia de producte quilòmetre zero. El nostre oli, les nostres ametles, les encimades, les sobrassades, el vi, la veritat és que tot es pot degustar de primeríssima qualitat a moltíssims restaurants de la nostra ciutat. Tenim una oferta gastronòmica de la que ens sentim molt orgullosos i de la que volem que se'n sàpiga i se'n conegui a fora, també, i que els visitants que venguin s'enduguin un bon gust de boca d'aquesta visita ràpida que hauran fet a Palma de 24 hores.
Bé, no vull desaprofitar l'ocasió, senyora Drové, per parlar del futur turístic de Palma, en aquest cas concret, però que podríem potser fins i tot extrapolar una mica a altres illes de les Balears, no? És un moment en el que les zones, les destinacions purament turístiques, tothom està reflexionant, no?, d'una altra manera. Tothom vol doncs veure com ha de ser aquest futur, que passa, evidentment, i sense cap mena de dubte, per la sostenibilitat, que passa per la mesura i per el poder controlar moltes vegades que espais meravellosos puguin quedar deteriorats per una gran massificació turística. No sé, en el cas de Palma, en el cas de l'Ajuntament de Palma, com es contempla tot això?
Nosaltres contemplam el futur turístic de Palma com un repte i com una grandíssima oportunitat. Nosaltres ho enfocam en positiu. Fem promoció de la temporada baixa com a Ajuntament de Palma perquè el que ens interessa és allargar la temporada turística i que la gent de la ciutat tingui feina durant els 12 mesos de l'any. Venem Palma com una ciutat, l'oferim com una ciutat oberta, cosmopolita, integradora, encantada de rebre en els seus visitants, i així és. El que passa que també som molt conscients de que hem d'intentar conjugar aquestes visites i aquesta gran afluència de persones que tenim, sobretot en temporada alta, amb que Palma també sigui una ciutat on segueixi sent possible la convivència amb els residents, amb els ciutadans, que han de fer la seva vida normal, malgrat els carrers estiguin molt més plens de gent i els carrers molt més plens de cotxes en determinades zones. Per això hem de fer feina per gestionar aquest èxit que està tenint la ciutat en aquests moments, i ho feim. No deixem els deures pendents, sinó que els feim. Abastem fent a nivell d'estratègia turística, abastem fent a nivell d'estratègia de mobilitat, molt important també perquè la gent se senti còmode. I a moda d'exemple vos diré, tema de creueristes. Fa 2 anys hi havia moltíssima de crítica a la ciutat perquè tots els creueristes de la ciutat entraven a Palma pel mateix lloc, pel mateix carrer, i per tant se produïen moments de col·lapse i de saturació, i durant 2 anys hem fet feina amb una mesa, amb els consignataris de creuers, amb el col·legi de guies i amb moltíssimes més persones que han sumat en aquesta aposta, i hem habilitat 5 aturades addicionals per carregar i descarregar creueristes a la ciutat, que no són només l'avinguda Antoni Maura, que és per bona entrada en tot. Per repartir aquestes despeses que fan aquests turistes quan ens visiten i per tota la ciutat, i que tots els comerços de ciutat puguin gaudir de la seva visita i de les seves despeses, i també per descongestionar els fluxos de gent que entren a la ciutat sempre pel mateix lloc. Aquest és un exemple de moltes altres coses que estan fent com a ajuntament per afrontar aquests reptes i perquè la nostra ciutat segueixi tenint oportunitats de disfrutar del turisme, dels visitants que venen i de compartir la nostra ciutat amb una finalitat de que totes les millores i tots els ingressos que venguin a través de l'activitat turística, en el final, ajudin a millorar la vida dels nostres ciutadans. Aquest és el nostre únic repte com a administració pública.
Regidora, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquestes 48 hores de visita per Palma, una ciutat esplèndida, una ciutat que hem de conèixer per moltíssimes raons, les actuals, les turístiques purament i també per les històriques. Gràcies per estar amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i veniu a Palma quan vulgueu.
Gràcies, adéu.
Adéu.